Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. La vida està plena de dificultats i les veiem encara més en aquest temps de pandèmia que patim tots. Una de les veus que alerten amb més realisme actualment al món sobre aquestes barreres per a la pròpia vida és la del Papa Francesc, que ha assegurat aquest matí que les grans dificultats en la pregària, en la interioritat, són la distracció, la sequedat i l'amargor, l'espro o l'exídia, ha dit, d'un trencament espiritual. Són barreres que es donen, si ho penseu bé, en altres àmbits de la vida. En una nova audiència general, Francesc ha seguit la pauta del Catecisme de l'Església Catòlica per recordar que protestar davant de Déu, tots ho fem alguna vegada, és també una forma de resar, perquè es tracta d'una manera que té el fill de relacionar-se amb el seu pare. Des del Vaticà, el pontífex ha comentat que pregar no és fàcil i que és important conèixer les dificultats precisament per superar-les. Sobre la distracció, el Sant Pare ha dit que sovint, quan comencem a pregar, la ment dona voltes per tot el món. Ha afegit que costa molt que el cap humà s'aturi durant gaire temps en un sol pensament. Si traslladem aquestes reflexions a totes les esferes de la vida, veiem que viure no és fàcil i que superar els desafiaments d'un problema greu com aquesta emergència sanitària també estan plens de dificultats, com també existeixen en l'àmbit educatiu, de pares a fills, o per problemes que sovint ens provoquen angoixa. Per cert, des d'aquí, una abraçada molt forta al nostre company Joan Trias, que avui ha tornat i ha tingut la gran força d'explicar-nos la seva vivència de feblesa, com tots tenim, per superar-la i també per enfrontar-se a la vida, això sí, confiant en el Déu que ens estima. Avui, en el nostre programa, després del resum informatiu, tindrem una taula d'anàlisi dedicada a la notícia política del dia, i és que ja s'ha confirmat que la investidura començarà demà a les 4 de la tarda al Parlament de Catalunya i donarà pas a la votació previsiblement divendres al migdia, on Pere Aragonès serà elegit en primera votació, si no hi ha sorpreses. Tot això ho ha confirmat la presidenta de la cambra, Laura Borràs. Analitzarem aquesta nova realitat política de la setmana amb l'advocat i exdiputat Toni Picó i amb l'analista polític Manuel Milian Mestre. I després de l'entrevista volem conèixer qui era Manuel Irurita. Segurament molts sabeu qui és, però potser altres no ho tenim tan clar. Era un eclesiàstic navarrès que va ser bisbe de Barcelona als anys 30, coincidint amb la Guerra Civil. El seu final, la seva mort, no està del tot aclarit. És per això que volem comentar algunes de les investigacions que es fan sobre el bisbe Irurita amb Jaume Aymar, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i director del Setmanari Catalunya Cristiana. Tot això amb la contra del Rafa i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen gairebé 4 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciat aquest migdia que el segon ple d'investidura de Pere Aragonès serà demà i divendres al matí. Borràs ha comparegut per precisar que la primera sessió de demà començarà a les 4 de la tarda i la segona serà a partir de les 9 del matí de divendres. L'anunci arribava només d'una hora i mitja després que es conegués que els afiliats de Junts han donat un suport molt majoritari a l'acord de l'executiva d'aquesta formació que contempla l'entrada en el govern. Segons ha informat el partit, aquest migdia han votat 4.053 afiliats, el 61% del total, del total i un 83% a favor, mentre que el 17% s'hi ha manifestat en contra. I segons hem sabut ara fa només uns minuts, Elsa Artadi no serà finalment en el govern de coalició presidit per Aragonès, segons fonts de Junts. Artadi ha comunicat al partit que prefereix continuar la seva tasca liderant el grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona i que mantindrà l'acte de diputada obtinguda a les eleccions del 14 de febrer. Elsa Artadi era la candidata de Junts més ben posicionada a ocupar la vicepresidència. El seu nom sonava també per liderar la cartera d'Economia. S'aclariran, sens dubte, en les properes hores els noms del nou govern català presidit per Pere Aragonès, però mentrestant repassem altres notícies de l'actualitat a aquesta hora. Situació molt més tranquil·la ja des d'aquest matí a la platja del Tarajal de Ceuta, amb la primera llum del dia, i continuaven arribant alguns migrants que de seguida eren repatriats per part de les forces de seguretat. La situació no té res a veure, però, amb el que es va viure ahir i abans d'ahir. Una realitat que ens ha deixat imatges que evidencien el drama humanitari al darrere d'aquesta crisi diplomàtica i política entre el Marroc i Espanya. També els testimonis d'algunes de les persones que s'han jugat la vida per arribar a territori espanyol han estat constants. A mig matí, l'agència EFE ha anunciat que el Marroc tancava del tot, novament, els accessos fronterers. La Unió Europea, d'altra banda, permetrà l'entrada als ciutadans de països extracomunitaris que ja estiguin immunitzats amb la pauta completa de les vacunes aprovades per l'Agència Europea de Medicaments. L'acord, que ha de ser aprovat formalment pel Consell Europeu, obrirà les portes de la Unió a ciutadans procedents de països com ara el Regne Unit o els Estats Units, sempre que estiguin completament vacunats des d'almenys 14 dies abans. En paraules d'un portaveu de la Comissió Europea, això permetrà reprendre de manera progressiva els viatges internacionals cap a la Unió Europea i fer-ho de manera segura. En plana cultural, el Canet Rock es farà el 3 de juliol amb 22.000 persones de públic. Tots els assistents hauran de certificar haver donat negatiu en un test d'antígens fet el mateix dia per entrar-hi. També hauran de portar mascareta, però podran cantar i ballar sense mantenir les distàncies de seguretat. La mascareta FFP2 la rebran en accedir al recinte i l'hauran de dur sempre posada, excepte en la zona de restauració. Entre els artistes que ja estaven anunciats hi ha els Stay Homes, Buos, Zoo, Zoo, Oques Grasses, Doctor Prats, Miqui Núñez i Ciudad Jara, entre molts altres. També hi haurà destacats DJs. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hem tingut un dia amb nuvolositat variable que al llarg de les properes hores encara pot arribar a donar algun ruixat de caràcter dispers a punts a les comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona, sobretot cap al Pirineu i també cap a la zona del Montseny. Pel que fa a les temperatures, avui les temperatures han baixat una miqueta respecte a dies anteriors perquè ha entrat vent del nord, la tramuntana que ha bufat al nord de la costa, però avui la previsió per demà ens indica nuvolositat variable a tot el país, més sol al sud i a ponent, i una mica més de núvol, sobretot meitat est i meitat nord Pirineu, també comarques de Girona i de Barcelona, però en principi sense risc de precipitacions. També direm que demà les temperatures mínimes seran una miqueta més baixes, les màximes es mantindran o pujaran lleugerament, valors al centre del dia entre els 20 i els 26 graus, les més altes, sobretot cap a les comarques de l'interior i comarques del sud. De cara a dies posteriors, més clarianes i temperatures amb tendència a pujar.
Gràcies, Jordi. I el Temple de la Sagrada Família de Barcelona obrirà a partir del 29 de maig per a tots els visitants els matins del cap de setmana, dissabtes i diumenges, en horari de 9 del matí a 3 de la tarda. Des d'aquest divendres, dia 21 a les 12 del migdia, ja es podran adquirir entrades individuals al lloc web de la Sagrada Família, sagradafamilia.org. La Junta Constructora aposta per la reobertura, però sempre subjecta a possibles alteracions segons l'evolució de la situació sanitària, els canvis en les mesures de la Generalitat i sempre amb la voluntat de garantir la viabilitat de les visites.
Ràdio Estel.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Tres minuts i mig i serà un quart de set. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciat aquest migdia que el segon ple d'investidura de Pere Aragonès serà demà dijous a la tarda i divendres a partir de les 9 del matí. Borràs ha comparegut per precisar els horaris en un anunci que arriba només una hora i mitja després que s'hagi conegut que els afiliats de Junts per Catalunya han donat suport molt majoritari a l'acord de l'executiva del partit amb Esquerra, que preveu l'entrada en el govern, a més del suport a la investidura. Segons ha informat Junts, aquest migdia han votat concretament 4.053 afiliats, que són el 61% del total, i el 83% a favor del pacte, mentre que el 17% s'han pronunciat en contra. La investidura i la formació de govern a Catalunya eren ara especialment urgents si es volia evitar que hi hagués noves eleccions. A només 6 dies que s'acabés el termini, Pere Aragonès ja sap que serà investit divendres en primera votació. Esquerra, amb el suport de la CUP ja assegurat d'abans, necessitava els vots a favor de Junts, tots per a una elecció en primera votació, un cop allunyada la possibilitat de tenir-ne prou amb 4 si també s'hi sumaven els comuns a la investidura. El partit de Jéssica Albiach, però, condicionava aquest sí a Aragonès a un compromís perquè els de Carles Puigdemont no entressin en el govern, cosa que finalment sí que es produirà. Per tant, s'ha aclarit el nou escenari. Mentrestant, el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb Salvador Illa al capdavant, anuncia que farà una oposició ferma i constructiva, mentre s'ha reafirmat en el seu no aragonès i, per tant, es quedarà a l'oposició. La successió de trencaments, d'acostaments d'uns als altres, el compromís dels partits independentistes per evitar noves eleccions i altres moviments havien provocat fins dilluns passat una situació de màxima incertesa. Ara, tot s'ha desbloquejat amb un acord que obrirà previsiblement la porta a un període de més estabilitat. Els catalans van votar el 14 de febrer. El cansament es començava a notar, però de moment s'ha salvat, en termes esportius, el primer match point. Analitzem la situació política avui amb aquest nou horitzó que no preveiem si ens traslladem només a dilluns passat o diumenge amb l'historiador i analista polític Manuel Milian Mestre, també exdiputat. Senyor Milian, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. També compartim taula avui amb Toni Picó, advocat i exdiputat al Congrés. Bona tarda, també benvingut.
Bona tarda, Ignasi. Bona tarda, Manolo.
Molt bé. Bona tarda. Saludats tots. Disculpin els oients que avui tenim els dos col·laboradors de la taula en la distància, però ha estat materialment impossible que fossin aquí. Els agraïm igualment la seva participació. Bé, senyor Milian, si vol començar vostè, que també ha participat en altres taules des del dia de les eleccions fins ara, i déu-n'hi-do quina evolució hi ha hagut pel que fa als pactes i als moviments. Finalment hi ha acord i hi haurà aquest govern de coalició amb un suport extern de moment de la CUP. Quina valoració en fa, ja ara que sabem que tindrem investidura divendres?
Jo sóc escèptic.
Sí, continua amb l'escepticisme, eh?
Sí, jo sóc escèptic. Jo sóc escèptic perquè la realitat és molt tossuda. I els somnis són i són. Ho diu Calderón de la Barca, però és que la vida ens ho ensenya cada dia. Aquí hi ha hagut una evidentesa per necessitat. Uh-huh. No per voluntat, per necessitat. Tots dos s'han retroalimentat perquè, evidentment, tots dos volien salvar el seu paper i diem-ho clar, els seus sous de tanta gent. Diem-ho clar, perquè ha arribat un moment que a Catalunya hi ha gent que s'ha professionalitzat descaradament en la classe política amb el procés. Descaradament s'ha professionalitzat. I viu d'això. I guanya molt bé els sous d'això. Jo em vaig quedar l'altre dia escandalitzat de veure els sous que s'estan pagant la Generalitat. Vaig quedar, la publicant aquí, vaig quedar molt escandalitzat. Aleshores, clar, entenc moltes coses. Jo entenc que molta gent no va pel bé de Catalunya, perquè si anigués pel bé de Catalunya, en aquest moment estarien reflexionant sobre la desesperació de la joventut catalana, que, com a espanyola, està en l'atur en més d'un 40%, i l'angoixa dels empresaris que estan marxant de Catalunya i venent les empreses. I a mi això és el real escenari, i per tant el realisme em fa valorar aquest fet objectiu. L'altre són somnis polítics, d'impossibles, d'impossibles metafísics, perquè evidentment la independència no s'alcançarà per la via que ells volen, ni per la via singular de la unitat que realitat, ni per la via negociada de la doble negociació o de la bilateralitat. Per què ho dic això? Per una cosa molt clara. Perquè, primer, és impossible per la Constitució espanyola. Segon, perquè Europa no ho admet. Diguem-ho clar. Europa no ho admet. I tercer, perquè, evidentment, abans que es va en aquest moment, aquest país passarien moltes coses no agradables.
Ara bé, senyor.
Aquest és l'anàlisi realista.
Sí.
Per tant, estan fent volar coloms.
Sí.
I a mi això no m'agrada.
Queda dit el que vostè analitza i pensa. De tota manera, precisament, pensant en l'interès dels ciutadans, sempre és millor que ara es formi un govern que no pas que continuéssim amb la interinitat, tot sabent que el govern haurà de treballar per l'interès dels ciutadans, més enllà d'allò que els uneix, que és l'independentisme. És a dir, que també és bo que hi hagi govern. No sé si coincidirà amb això des de la visió crítica, senyor Milian.
Aviam, jo des de luego crec que és bo que hi hagi govern, però crec que és millor que hi hagi un bon govern. Si jo, després del que ha passat en la coyunta anterior, permetem que digui aquesta expressió, en la coyunta anterior, perquè no era un desgavell, no era un govern,
sí.
Després del que va passar amb aquí un Torra i companyia, jo soc molt escèptic respecte al que vol passar en aquest moment.
Veurem.
Tingui present que el senyor Sánchez representa algú que li ha marcat la voluntat de que sigui algo, que és el senyor de Puigdemont. Que
Jordi, es refereix a Jordi Sánchez, evidentment, sí.
Sí, clar. I que el senyor Junqueras, precisament, ni siquiera en la presó es porta bé amb el senyor Sánchez. Per tant, digui'm quins són els lligams que fortaleixen aquesta opció. És a dir, bé. Jo soc molt escèptic, i continuo sent molt escèptic. Ojalà hi hagi en aquest país la possibilitat de poder arribar a un cert acord harmoniós i realista. Ojalà.
Veurem.
Per aquest camí, jo no ho veig, sincerament ho dic.
No ho veu clar. Senyor Toni Picó, vostè quina impressió té? I a més em sembla que avui ens parla des de Madrid, que no sé si és aquest tema motiu de converses.
La veritat, m'he trobat a gent en Madrid que sabia perfectament que ja s'havia tancat la possibilitat, l'acord, per tenir un govern a Catalunya, i altra gent que m'ha preguntat què estava passant encara a Catalunya, no? En aquest sentit, una mica de tot.
Una mica de tot, sí. No sempre està tothom 100% informat, oi?
Ni molt menys. Pensem els que, entre cometes, són malalts de l'actualitat, i més a la política, ens pensem que la resta també ho són, quan no és cert, no?
Mm-hmm.
Per tant, doncs sí, hi ha gent que ho sabia, gent que no ho sabia. A mi permeten, Ignasi,
sí.
Compartint en part l'escepticisme que manifesta en Manolo, jo crec que hi ha un fet positiu, perquè l'altra opció era pitjor encara, que era anar a eleccions de nou.
Sí.
Jo crec que anar a eleccions de nou no era un bon escenari, perquè, si més no, tenim govern, bon govern o mal govern, que això hi podem entrar, doncs, en qualsevol cas, podem tenir un govern que prengui mesures, com reclamava el Manolo, doncs, en relació a l'economia, a l'impuls de l'economia, a l'impuls de l'ocupació, a mesures socials que són necessàries en aquest sentit com a conseqüència de la pandèmia que estem vivint i de la situació econòmica que se'n deriva. Per tant, en qualsevol cas, tenim govern. i és una millor opció que no tenir-ne i anar una altra vegada a eleccions quan en aquests moments hi ha certs temes molt importants que estan sobre la taula. I poso l'exemple dels fons europeus, no? Els fons europeus, doncs, que la Generalitat tindrà en aquest sentit per poder impulsar i canviar i fer més fort el model productiu català. Entenc el que diu el Manolo en relació al seu escepticisme. Jo també el comparteixo en part, no? Realment, llegint l'acord arribat entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, doncs molt possiblement hi trobo faltar moltes coses, no? I també trobo que hi ha moltes coses que potser no són adequades pel moment. Certament, doncs, tot el que significa la futura independència, segons diu el mateix document.
El document de l'acord, sí, parla d'estratègia independentista, d'embat fins i tot democràtic amb l'Estat. Paraules una mica que contentin tothom, que no és fàcil.
Certament, i ho entenc en part, perquè estem parlant de dues forces independentistes, no? Sí. Però en qualsevol cas, jo crec que les prioritats del futur govern de la Generalitat de Catalunya han de ser clares, que ha de ser doncs, l'utilització dels fons europeus i les mesures d'impuls de l'economia i de l'ocupació i també, en aquest sentit, de les mesures socials per tots els ciutadans de Catalunya.
Bé, aquí tenim una nova realitat, un cop es formi el govern. Els vull preguntar una mica breument, si vol, senyor Milián, primer i després senyor Picó, sobre la figura de Pere Aragonès dintre de la seva visió, amb totes les reserves que calgui. Creuen que un nou Pere Aragonès, president de la Generalitat, pot donar una mica d'esperança de més consensos en alguns temes? Per exemple, el PSC està a l'oposició, però potser en alguns temes ahir Salvador Illa oferia certs suports en algunes qüestions, especialment les de la pandèmia.
No, a veure, jo des de luego tinc una bastant bona opinió d'Aragonès.
Sí.
Però vull dir les coses clares. Soari a fundar amb mi el Partit Popular. Catalunya,
Sí, sí. Per tant, el coneix fins i tot d'arrels familiars.
Sí, no. És que el seu avi, jo sé com pensava, I, des de luego, pensava molt lluny a com pensa el seu net, les coses com siguin.
Sí.
El seu avi era una persona, un empresari, implicat en moltes coses, tenia una fàbrica textil, tenia negocis, hotels, etcètera, i no m'ho preocupat pel progrés de la gent i del país. Aleshores, clar, jo ara tinc una perspectiva molt positiva des de l'origen. Ara bé, analitzades les circumstàncies actuals, i en part que es trobarà Aragonès, crec que és una persona bastant sensata i moderada, he dit les coses com siguin, jo m'alegro molt que sigui i no, per exemple, el president anterior, el precedent va ser una catàstrofe, el que ho siguin, perquè no tenia ni vocació de governant.
Sí.
No tenia vocació, pot ser una vocació de testimoniatge radical, però no de governar. Jo crec que, com a economista que he dit, tindrà una voluntat d'atemperar les coses i buscar el bé de la comunitat. Ara bé, ell ve el meu inconvenient. Ara bé, els acompanyaments, a més, si prioritzen els factors polítics sobre els factors socials i econòmics, estem una altra vegada al lío. Ho dic sincerament. La gent no és conscient, a pesar de que l'aportació europea pot ser positiva, jo vull saber com l'administraran i qui l'administrarà, els recursos europeus, però la gent no és conscient de la desfeta que s'ha creat en la infraestructura de la producció catalana aquests últims dos o tres anys. No són conscients. No són conscients i a mi m'assusta i m'escandalitza quan una persona a la que jo tenia molt bona relació, com la família Folch, el Rossinyol, el Titan Lux, ho venen tot al fons i se van. A mi m'assusta que altres empreses hagin de marxar a instal·lar-se en Andorra, com és nada menys que un laboratori d'alta investigació de Grifols, perquè la Generalitat i la província de Girona han hagut inconvenients per col·locar allí aquesta inversió i han marxat a Andorra. A mi m'assusta veure que hi ha empresaris catalans que han dit s'ha acabat, no inverteixo més.
Bé, doncs,
me'n vaig a fora, ja m'inverteixo més.
Com a mínim ens quedem amb la visió esperançadora d'un lideratge com és el de Pere Aragonès. Veurem què passa.
Escolta'm, és que, aviam, Ignasi, jo sóc un tio amb l'anàlisi molt realista.
Sí, l'entenem.
Moltes idees polítiques. I vull veure la realitat. I la realitat realment, en aquest moment, és preocupant. I a la Junta de Govern, per exemple, se percebeix un cert ambient de preocupació. No s'expressa tal vegada, però se percebeix. I aleshores, clar, quan veus això, jo me pregunto, és que aquesta Generalitat reivindicadora de la independència que era el lloc de treball? És que tindrà recursos financers per poder afrontar tot el que serà l'abullament de llocs de treball que es produirà a Catalunya? Ja ho hem vist a la Bosch, ho estem veient ara en la Nissan i ja en parlem en altres.
Bé, senyor...
Aquest és el meu problema. Sí. Per tant, la governança s'ha d'aplicar a la realitat, no al somni. En aquest sentit, en aquest moment, jo crec que hi ha una persona que és bastant moderada i realista, com és Aragonès, que és possible que pugui enllaçar una mica més en aquest sentit. Però jo de Junts per Catalunya i de Ramos, de Laura Borràs i companyia, som molt més que escèptics.
Bé.
Es conec massa. Fa massa anys que es conec.
Sí.
Som molt escèptics.
Sobre aquesta figura del que serà president de la Generalitat, senyor Toni Picó, si pot ser el màxim de breu, disculpi.
Sí, no, jo també faig una valoració positiva en aquest sentit. Vull dir, en la seva gestió com a vicepresident de la Generalitat en l'àrea d'economia no ha sigut mal rebuda en general per tots els sectors econòmics, tot el contrari. Per tant, jo penso que és bo. Hi ha una situació que crec que també és positiva. No estem parlant de la mateixa persona en el cas del president Quim Torra i en el cas d'Aragonès, no? Tinc la impressió que Aragonès té un perfil més gestor, en aquest sentit, té un perfil polític, perquè naturalment si no seria, no presentaria la candidatura per ser president de la Generalitat de Catalunya, però que tinc la impressió que pot fer més un bon treball intern al govern de la Generalitat per tal de posar les coses en direcció, no? No ens escapa, per exemple, que els sindicats i les patronals de Catalunya, a més de molts sectors civils i socials, han posat de manifest la necessitat de tenir un govern, i un govern que realment treballi pel que estava reclamant el Manolo, no? Les conseqüències econòmiques són dolentes, la situació a l'ocupació és dolenta, la dada de l'atur juvenil ens posa a la cua d'Europa, per tant, és un govern que tindrà molt treball a fer sobre la taula. En qualsevol cas, Manolo, ni sabem encara com tampoc es repartiran els fons europeus i com es gestionaran i quina serà l'organització en aquest sentit en el govern espanyol, tampoc. Vull dir que hi ha moltes coses en relació als fons que encara hem de saber, tant per la part de la Unió Europea com per part del govern espanyol i, en el seu cas, també de la Generalitat de Catalunya.
Estarem, lògicament, pendents demà a la tarda i divendres a partir de les 9 del matí del debat d'investidura i també després, quan sigui investit el nou president, quin equip forma. Hem sabut aquesta tarda, per exemple, que el Sertadi no entrarà en aquest govern. No sé si si fan algun pronòstic sobre qui pot ser la vicepresidenta o el vicepresident, si no és el Sertadi.
Jo, per la meva banda, les boles de cristall cada vegada de cristall les evito més. Per...
Molt bé.
No, ho sabrem...
aviat.
No? En dos dies ho podem saber. Per tant, sí. No val la pena fer pronòstics sobre possibles nomenaments.
Sí, i vostè, senyor Milian, té alguna informació?
Jo no tinc, en aquest sentit, cap previsió de candidat, no la tinc, que ho ignoro per complet. Tinc present una cosa, que això és un pacte. Aquest govern surt d'un pacte.
Clar.
Dins del pacte hi haurà la component compensatòria de la presidència. I me temo que serà alguna persona de Junts. Me temo.
Sí.
Compensació. No tinc ni idea.
Bé, doncs ho hem de deixar aquí, però molt agraïts avui a Manuel Milian Mestre, analista polític, exdiputat, i a Toni Picó, també exdiputat, advocat. Hem analitzat el nou horitzó polític, social i econòmic que obrim ara a Catalunya en la formació del govern, que, diguem-ho clarament, des de la pluralitat dels qui ens escolten, que és positiu que existeixi. Veurem com evolucionen les coses. Moltes gràcies, senyor Manuel Milian Mestre i senyor Toni Picó. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. A punt d'arribar 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
I abans de l'entrevista, Rafa, què ens portes avui? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Fa vora 3 anys, el juny del 2018, Boeing va presentar el seu avió hipersònic. Aquest és el concepte, avió hipersònic, capaç de volar de Barcelona a Nova York en, atenció, 2 hores. Barcelona a Nova York en 2 hores. La rapidesa de l'avió contrasta amb la lentitud del seu desenvolupament. L'empresa nord-americana calcula que oferirà vols comercials d'aquí 20 o 30 anys. La raó és que els motors hipersònics no estan prou desenvolupats tecnològicament i que aquestes naus han de resistir temperatures molt altes degudes a la fricció. Encara queda, però la qüestió és que sí, que si el procés de desenvolupament no s'espatlla, el viatge llampec per preuar l'oceà arribarà. I penseu que si ho extrapolem, i es fa, per exemple, de Barcelona a Madrid, igual en 2 minuts et plantes allà, a la capital del reino. Tal vegada tenim una mica massa pressa.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 3 minuts de 6:45. Volem parlar avui de Manuel Irurita, un eclesiàstic navarrès que va ser, com segurament molts sabeu, bisbe de Barcelona entre els anys 1930 i 1936, com a mínim. La història d'aquest prelat, la mort del qual no està encara del tot aclarida, és notícia ara per diverses investigacions recents. La publicació, ara fa poques setmanes, en el Setmanari Catalunya Cristiana, d'una entrevista a Josep Maria Ràfol sobre el seu llibre La increïble història del bisbe Irurita, ha tingut força ressò entre els lectors i també entre molts de vosaltres, amics oients. Des dels missatges que hem rebut, un veterà subscriptor de la revista es va posar en contacte amb la redacció per expressar la seva voluntat de revelar un secret de família. Concretament afirma que conserva una relíquia de Manuel Irurita, que va ser bisbe de Barcelona, en el context de la Guerra Civil Espanyola i abans. Aquesta suposada relíquia és un retall de la camisa que portava posada Irurita en el moment en què va ser afusellat al cementiri de Montcada, al desembre de 1936, segons aquesta hipòtesi. El fragment presenta orificis de bala i taques de sang. Aquesta suposada relíquia l'havia rebuda aquest lector del seu pare, que alhora havia rebut aquest material del canonge Marià Vilaseca. Aquest prevere explicava que havia tret la peça de roba de la caixa amb les restes del bisbe el 9 de desembre de 1943 a Montcada i abans que les despulles fossin traslladades a la catedral de Barcelona. El canonge Marià Vilaseca i Tarradellas, nascut a Vic el 1880 i mort a Barcelona el 1975, va ser un reconegut eclesiàstic de família carlina. El canonge Vilaseca també havia estat professor i prefecte d'estudis al Seminari Diocesà i va ensenyar religió a diversos centres docents. Va tenir molta influència en els pontificats dels bisbes Manel Irurita i Gregorio Modrego posterior. Ara la troballa d'aquesta presumpta relíquia, lliurada ja a l'actualitat, a l'autoritat eclesiàstica actual, competent de Barcelona, pot ser una nova aportació per a la reobertura de les investigacions i potser del procés de beatificació del bisbe Irurita. I un reconegut historiador que no necessitaria presentació, Jaume Aymar, director del Setmanari Catalunya Cristiana, ens parlarà una mica d'aquesta història i d'aquestes investigacions. Doctor Jaume Aymar, sempre un plaer, bona tarda.
Bona tarda, molt de gust.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Què sabem ara mateix sobre el bisbe Manuel Irurita i principalment sobre la seva mort, perquè se situïn els oients?
Bé, que el bisbe va morir és segur, perquè el bisbe havia nascut el 1876 i, per tant, tindria 145 anys. Per tant, el senyor bisbe Manuel Irurita Almandoz ha mort. El que està en dubte, que està en qüestió, és el lloc on va morir i l'any que va morir. El quan i el com. Aquest extrem és el que ha mogut diverses hipòtesis.
Sí, es parlava del martiri. La primera hipòtesi era que havia mort afusellat a Montcada, al cementiri de Montcada, dins d'aquella terrible persecució contra els eclesiàstics, sacerdots i persones que es declaraven catòliques, encara que no tinguessin res a veure amb el conflicte, no? Aquesta era la hipòtesi inicial, per dir-ho així.
Sí, aquesta, Ignasi, sap perfectament que aquesta persecució tenia unes arrels històriques, és a dir, en el llibre, el reconegut llibre El silenci de les campanes, ja es mostra doncs, com les arrels s'endinsen doncs fins al 1835, almenys, any de la desamortització i exclaustració. Per tant, és una història llarga que va tenir doncs, una manifestació molt cruenta els primers dies de la Guerra Civil espanyola i durant la Guerra Civil, perquè no hem d'oblidar doncs, que el bisbe Polanco, el bisbe de Terol, mor ja l'any 1939, o sigui, ja a les acaballes de la guerra. Per tant, és una situació tràgica i jo voldria dir que, en qualsevol cas, o sigui, és molt probable, molt versemblant, que el bisbe Irurita hagués mort per odi a la fe, més enllà del lloc i de la circumstància.
Sí. I què pot aportar aquesta relíquia a les investigacions, si es comprova la seva autenticitat, per exemple?
Bé, com es diu en castellà, doctores tiene la iglesia, no?
Sí.
És a dir, el pare Blanquet, que és el delegat episcopal per les causes dels sants, és el que haurà d'aportar aquesta relíquia en el procés del bisbe.
Uh-huh.
I en procés de beatificació i canonització, en el seu cas.
Clar. Sí, perquè si fos autèntica, es podria saber quan va ser assassinat el bisbe Irurita?
És a dir, avui en dia hi ha mitjans tecnològics suficients, doncs, si realment aquesta mostra de sang que ataca la camisa del bisbe es pogués analitzar, jo ho ignoro, no sóc científic d'aquesta branca, però si es pogués analitzar, aleshores doncs, es podria saber el grup sanguini del qual era i es podria comparar doncs, amb les restes de la catedral, entenc jo. Però ja dic, jo no sóc científic en aquest aspecte. Però és un argument més, és una prova més a tenir en compte i estudiar molt detingudament.
Fins als anys 90 es parlava del procés de beatificació de Manuel Irurita sota el signe del martiri, com ja hem comentat ara amb Jaume Aymar, ja que existia la convicció que havia estat afusellat a Montcada en el marc d'aquesta persecució religiosa. El canonge Josep Maria Aragonès, però, segurament molts oients ho saben, assegurava que ell i altres persones l'havien vist després de la data del suposat martiri al costat del Palau Episcopal. Com està ara mateix aquesta hipòtesi?
Vaig tenir l'ocasió de parlar en diverses ocasions amb mossèn Josep Maria Aragonès, no sé si...
Sí, fa 3 anys, em sembla que ens va deixar, oi?
Exactament. Doncs, sí. Doncs jo n'havia parlat llargament. Hem de recordar, per ser Ignasi, que ell està en l'origen de Ràdio Estel.
És el, molt bé.
Una primera a qui el doctor Jovany li va confiar en la posada en marxa del projecte d'aquesta emissora. I sí. El doctor Aragonès explicava el que ja havia declarat, que ell, anant cap a la missa de campanya amb el seu pare i el seu germà, en passar per davant del portal del bisbat, del palau episcopal, es va trobar amb el bisbe Llorita. Doncs ell això ho va declarar, i ho va declarar també el doctor Reventós, la persona que l'acompanyava, i el porter del bisbat, el senyor Baussà. O sigui, van haver una sèrie de testimonis que el van veure viu l'any 39.
Mm-hmm. I, per tant, això, evidentment, ha afectat les investigacions. Com a mínim s'ha escoltat oficialment aquesta versió.
Mm-hmm. Efectivament, efectivament. Mm-hmm. És a dir, fins i tot la hipòtesi que hagués estat una aparició, no? Però això, me'n recordo que amb humor el doctor Aragonès deia, caram, i en el cel no tindrà ni una casulla per deixar-li que s'aparegui, que es va haver d'aparèixer amb gabardina, no? Una mica de broma sobre això, no?
Sí, sí.
Però també s'ha dit que el Palau Episcopal aleshores era l'Arxiu Històric de Catalunya, l'Arxiu Històric Nacional, i que els que van sortir doncs eren Duran i Sampere i probablement Rubió, que eren treballadors d'aquest arxiu. Això és una de les hipòtesis que circula, però no ha estat pas contrastada ni està tan clar que el Palau Episcopal fos la seu de l'arxiu. Crec que és un projecte que no es va arribar a realitzar, però no l'ha investigat prou a fons, aquesta qüestió.
Avui amb mossèn Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana, que ens recordava la figura de Josep Maria Aragonès. Efectivament, el recordem molt. Va ser molts anys rector a Torrelavit, a l'Alt Penedès, i també molt, molt bon amic d'aquesta casa. Evidentment, l'estimem i que el cel sigui. Però més enllà del reconeixement de la santedat d'Irurita des de l'Església, si és que arribés aquest reconeixement, cap a on creu vostè que poden evolucionar les investigacions els propers mesos o els propers anys sobre el bisbe Irurita?
Miri, aquest llibre de Josep Maria Ràfols, La increïble història del bisbe Irurita, l'editorial Base, és un llibre fet per un historiador. Vostè mateix, Ignasi, recorda que havíem tingut diverses vegades aquí el pare Sospedra,
sí,
que era autor d'un altre llibre, que el títol era prou explícit: La misteriosa muerte del santo obispo mártir Manuel Irurita Almanza. Aquest ja és un llibre que no és purament historiogràfic, el del pare Sospedra, sinó que és un llibre que ja té un implícit, que és que el pare Sospedra creia profundament, i era devot del bisbe Irurita, i creia que hauria de ser venerat com a màrtir. És diferent. O sigui, hi ha uns treballs que poden anar més pel context històric, com el de Ràfols, i altres que poden anar més a fomentar la devoció del bisbe, que és un factor també molt important de cara a una beatificació, la devoció popular.
Sí, sí, efectivament. Aquí, si em permet dir-ho així, és un mecanisme democràtic que té l'Església, no? Que el poble s'encomani a aquelles persones que poden haver estat exemples de vida, com en aquells temps difícils, segur que ho va ser amb moltes virtuts, el bisbe Manuel Irurita. Bé, doncs, molt interessant el que ens ha comentat Jaume Aymar. Malauradament no esgotem totes les hipòtesis, no aclarim del tot, però sí que donem, em sembla, unes bones pautes, unes bones pistes als oients, sobretot interessats en aquesta realitat històrica, i també doncs potser que hi hagi investigadors que ho estudiïn més, no?, i es puguin saber com van anar les coses i que es reconegui la veritat, en definitiva, no? Buscar la veritat.
Efectivament, és el que desitgem, que la veritat en resplendeixi i la veritat acabarà resplendint. Això ho desitgem, d'acord? I bé, doncs els devots del bisbe han de pregar molt perquè es faci aquesta llum.
També invitem els nostres oients a llegir Catalunya Cristiana cada setmana, si poden, perquè s'estan publicant materials molt interessants que en el futur es podran rellegir, oi?
Moltíssimes gràcies, Ignasi.
Gràcies, doctor Jaume Aymar. Una abraçada i fins una altra.
Fins aviat, una abraçada. Adéu-siau.
Un minut i mig i seran 7:45. De seguida arribem a les vespres. Avui un servidor content perquè ha rebut la primera dosi de la vacuna. Podem assegurar-vos que s'està fent molt bé. Amb els errors i les limitacions, les vacunes salven vides i fem nostra la crida del Papa que hi hagi vacunes per a tothom arreu del món. Això ens ajudarà, entre altres coses, a sortir de la pandèmia. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Dissabte 22 de maig a les 6 de la tarda, Ràdio Estel t'oferirà en directe el Rosari des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Des del Santuari de la Patrona de Catalunya i per a tot el món, preguem pel final de la pandèmia seguint la convocatòria del Papa. Dissabte 22 de maig a les 6 de la tarda, Rosari des de Montserrat, dirigit per l'abat Josep Maria Soler i amb la participació de l'Escolania. Viu-lo en directe a Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica?
els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.